time.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Villarreal Esports. Radio Villarreal.
Dos minuts, això és que passa entre tot el migdia. Com sempre, salutacions i benvinguts a esta edició esportiva de dijous, dia 11, en el que, pues bueno, se van sumant ja minuts, hores i treball en lo que és la ciutat esportiva, lo que és la família Grogueta, lo que és els jugadors del Villarreal Club de Futbol, i ja comencen a sentir-se en il·lusió i ganes de poder disputar lo que és el primer encontre. Ja sabeu que el primer serà el proper dissabte a les 7 de la vesprada a la Nucía, davant de l'equip anglès. En un dia en el que, pues bueno, podíem dir que de lo que és la sessió preparatòria ha estat una mica més relaxada de lo normal, no d'intensitat, però sí de, diríem, més tranquil·litat. Els jugadors no han estat en la ciutat esportiva per a realitzar la que era la primera fase de la sessió preparatòria del dia, i això pues, també els agrada, no? Al final, aquestes monotonies són les que per a un futbolista, o per a tots, a lo millor, no? Pues, te fa viure d'una manera diferent i manifestar diferents sensacions. El Villarreal ha estat en Burriana. Han realitzat en el Club de la Mare de Déu, per cert, un paratge guapo, 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 que recomane al que no conega, realitzant el que era la primera de les, diríem, intenses parts de la sessió preparatòria del dia, perquè després han tornat i ja han tingut a les 11:30 el que és un poc la mitja segon sessió en el gimnàs, preparant ja el que serà avui doble sessió preparatòria, on esta mateixa vesprada, pues ja sabeu que torna a ser protagonista la pilota per a lo que és el Villarreal i esta pretemporada. Però bueno, dit tot això, este és un dia en el que, diríem, han passat cosetes. Algunes de les que anem esperant que vagin passant, però no totes les que voldríem. Tornem a estar en aquest moment en el que està clar que en el Villarreal van fent aquestes cosetes, que això és molt llarg, que ningú oblide, perquè... Víctor, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada.
El mercat s'acaba en setembre.
Sí, fins al 2 de setembre el mercat espanyol encara poden incorporar futbolistes.
Vale. Pues no té que pegar encara avall, la xiqueta, Eric.
No, encara no, encara falta moltíssim.
Claro, claro.
Hasta l'últim dia pot passar de tot.
Sí, sí, no, pues això. No, ho dic perquè a lo millor pues, ara mateixa la gent està en això, en ganes de que passen coses, però no passen les que ells volen. Però bueno, tot això tot arribarà, ja segur que en el Villarreal les idees les tenen clares, la fulla de ruta també, i ara falta que vagin passant les etapes per a poder al final confeccionar la plantilla en garanties i, lo més important, rebaixar encara la quantia econòmica que tenen que rebaixar, perquè ja sabeu que, altra cosa no, però el que és el fair play financier ara mateix marca moltíssim de lo que és el Villarreal i molts clubs, com per exemple el coneixíem algun d'ells que també està tenint alguns problemes. Però bueno, com diem, dia de dijous i dia en el que torna a haver treball. Prou treball, a més. Comencem.
Dreaming of an aspect bright and fair.
Pues parlarem de com estan les coses en el Vila-real, parlarem del capítol de, diríem, de rumors que n'hi han al voltant de lo que és el Vila-real. Ja n'hi ha un de confirmat, ja Miguelón, o Miguel Llambrits, deixa de ser jugador del Vila-real per a esta temporada, se'n va cedit al Huesca a segona divisió. Pues això, explicaré més o menys com estan les coses i què és el que està passant ara mateix en el Vila-real i quins més podrien eixir perquè, bueno, seguissin a haver rumors i vinculacions de futbolistes en el Vila-real. També en esta edició esportiva, per exemple, a mi m'agradaria que coneguem una mica més d'Alberto Moreno, de qui és Alberto Moreno, i aquest jove futbolista de 27 anys que, bueno, pues pareix que tinga la gent bona acceptació per part de lo que és l'aficionat del Vila-real, perquè s'han donat compte de que és un xaval que va a vindre a competir. Meteòrica, diríem, ha estat un poc la seva projecció, lo jove que va eixir del Sevilla, lo que va pagar el Liverpool per ell, i en definitiva, pues que, bueno, que estava loco per la música de tornar al futbol espanyol, i ell sap que té una oportunitat vital, 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 que ahir el vam escoltar. O sea, ningú li té que dir a este xaval lo que suposa estar fora de casa i que les coses no te vagin bé, pues està clar, lo de tornar, hi ha un equip com el Vila-real que cuida moltíssim certes coses i que quasi tot el que ve així és per a triomfar i per anar seguint creixent, pues suposa que això per a d'ell és, diríem, un aval importantíssim per a poder manifestar aquest creixement, això sí, si l'acompanya la sort, si juga partits, se guanya com a titular, i si després també en el Vila-real se va realitzant una bona campanya. Tot suma així, eh? Així està clar que ningú te regala res, te ho has de currar tu i després te té que acompanyar un poc la sort i l'equip. I entre altres coses, pues bueno, buscarem l'opinió, com sempre, del nostre company amic Toni Alegre, que ens explique com se veu un poc la situació del Vila-real, si nosaltres que estem en el dia a dia ho veiem d'una manera i ell té alguna altra perspectiva diferent, i conèixer una mica més, pues, de tot el que comporta l'actualitat del Vila-real, que, la veritat, n'hi ha cosetes que contar i n'hi ha coses que suposa que a la gent li interessen. Per tant, pues bueno, quan són 9 minutilles que passen de les 2, busquem sempre com és habitual així en esta casa la primera pausa publicitària, gràcies a tots ells. Nosaltres podem estar així i després entrem a explicar el que ha estat el dia a dia de l'actualitat del Vila-real.
Antes por azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios. ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Vila-real y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
¿Quieres atenuar el paso del tiempo? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, incorporando continuamente herramientas y materiales innovadores de última tecnología y ofreciendo los mejores tratamientos para verse bien. Estar bien por dentro y por fuera es posible. Clínica Doctor Rojo, en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Desde luego, Rodrigo, el jardín del vecino luce mucho más que el nuestro. Algo hemos hecho mal este año.
Yo te lo digo, Covadonga querida, ¿no has visto el catálogo Bigman de este año? Pero yo sí. ¿Y hoy nos traen un pedido?
Y unos enanos de escayola.
Ay, señor, Llévame pronto.
Ya está disponible el nuevo catálogo de jardín de Big Mat para que este año luzcas jardín.
Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 12, 55, Villarreal. Dinos tu profesión y nosotros te vestimos.
En Big Maderarbo encontrarás todo tipo de ropa laboral, bordados, serigrafías, asesoramiento personalizado y todo a un precio espectacular.
Big Maderarbo, Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Escola d'Adults Antiga Panderola.
Puja't al tren.
En la segona planta de la Biblioteca Municipal.
Atrévete a venir.
Alcança tu meta.
Mai és tard.
Matricula't fins al 12 de juliol, dilluns, dimecres i divendres de 9 i mitja a 1.
Vine i queda't.
Informa't a l'Escola d'Adults Antiga Panderola.
Ha llegado el verano. Es hora de comenzar a preparar las piscinas. Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Arrancan las rebajas en Canem. Ven y descubre todas las tendencias en moda mujer y hombre con la misma calidad y servicio de siempre, pero ahora en rebajas. Y si lo que quieres es vestir a los más jóvenes de la casa en Canem Kids, prendas al 2x1. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil. Pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Nissan, innovation that excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Alo Wagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alo Wagen, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Te imaginas una tierra donde la montaña pese el mar? Donde puedas pasear por los más bellos paisajes y recorrer pueblos milenarios. ¿Te imaginas dejarte llevar por los sentidos? Lo tienes muy cerca. Descubre esta tierra de ensueño en www.turismodecastellón.com. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. I ara també la tradicional olla de la plana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França, número 50 de Villarreal.
Papá, ¿cuándo llegamos?
Enseguida, hijo, ese azul de ahí es nuestro coche. Cuando tienes un Kia Ceturer con lo último en seguridad y confort, la única prisa que tendrá tu familia será para subirse a él. Nuevo Kia Ceturer desde 14.900 euros. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Maderarbo tienes una gran variedad, atención y diseños personalizados. Tu cocina completa desde 1.080 euros. O si lo prefieres, te la financiamos desde 45 euros al mes sin intereses. Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
15 minuts passant de les 2 del migdia. Pues com diem, la sessió preparatòria avui ha estat fora de la ciutat esportiva. La primera part ha estat al Club de la Mare Déu de Borriana, però després, quan han tornat els jugadors, sí que han estat en el gimnàs realitzant, pues, això, un poquet, diríem, aquestes sessions que no agraden als futbolistes, perquè a ells els agrada el que ens agrada a tots, la pilota, el jugar, el participar, el toque i aquestes coses. Però, bueno, de tot és precís i tot és obligatori dins de lo que és el... les pretemporades, no? I està clar que els esforços físics se tenen que realitzar. Molt de matí s'han anat al Club de la Mare de Déu, suposo que per a intentar, pues, això, exprimir un poquet al màxim la temperatura de l'ambient i que els jugadors, pues, puguen fer aquests esforços més en carreres, en sprints i en, bueno, tot el que comporta este tipus de sessions preparatòries. Heu estat ahir al Coll de la Mare de Déu alguna vegada, Víctor?
Alguna vegada sí, però avui no estava allí.
I corrents no?
Tampoc.
Tampoc. Eric, tu?
Jo sí que he estat allí. Corrents no, però també està per allí.
Home, suposa que per la plantilla del Villarreal d'estar en la ciutat esportiva a tindre que ir allí, pues suposa que també despejes una miqueta la ment, no?
Sí, jo crec que és prou important, sobretot de no caure en un tema de monotonia. Jo crec que és un bon puesto, sobretot també per a una sessió física que crec que també són molt necessàries i més ara que està començant un poc tot el que és la pretemporada. Jo crec que han elegit un bon puesto i també una bona hora, perquè se n'ha anat pronte.
Sí, crec que les 8 del matí està ben allí, O sea que, al final, l'any passat també van estar, no? És normal, no?, que isquen una mica i que... abans, jo recordo que fa molts anys, els entrenaments del Villarreal, saps quins eren? Pujar corrents hasta l'ermita i tornar al camp de futbol. Quan s'entrenava al camp de futbol, que després mos tocava anar un dia a Zirconio, un altre dia a buscar a quina localitat veïna se podia anar per a intentar que te deixaren el camp i poder no trencar el teu i ses coses, no?, que se feien antigament. Ara d'això res de res. Ara... els mètodes tampoc són els mateixos que se feien antes. O sea, antes jo recordo que un entrenament normal era per calentar, pegar dos o tres voltetes al camp. Després, una miqueta més a pressa, saps? I al final, pues, a lo millor feia centres a l'àrea. Claro, no té res que veure el futbol d'antes al futbol d'ara, no? Pues això, que en el Villarreal, sobretot, ja sabeu que des del minut 1 pràcticament de pretemporada... el protagonista és la pilota i tots els exercicis, inclús està pràcticament el calentament, se fa en la pilota als peus. Bueno, millor, no?
Sí, va bé ahir, per exemple, i aquests dies de darrere se fent partides entre ells, va bé també canviar un poc el lloc d'entrenament i canviar també un poc aquesta rutina, en lloc de fer algo de jugar a futbol, pues, també algo més físic per a buscar també aquest puntet per al que ve sent ja el començament dels primers partits de pretemporada. I això també és un poc diferent. També ja cada volta se comença a fer més que els clubs busquen també llocs diferents per als entrenaments. També algun aficionat ha pogut anar a fer-se alguna foto en ells i això també canviar un poc la dinàmica. Després han anat al gimnàs i esta vesprada ja tornaran als entrenaments. Suposa que tornaran a fer els partits típics.
Sí, esta vesprada ja serà una altra cosa, no? Ja n'hi ha un altre tipus d'exercicis en pilota, ja, pues això, se fan moltes cosetes de les que, bueno, pues els jugadors també ho agraeixen. I sobretot començarem a plantejar ja els sistemes, no? Que és el principal. Ja sense voler, les metodologies que se gasten ara ja te fan, pues, treballar en un sistema, en un altre. N'hi ha modificacions, per exemple, de reglament que poden influenciar, el que és la eixida de pilota, per exemple, entre la porteria. En fi, hi ha molts conceptes que hi ha que anar treballant-los i sense voler, pareix que estiguen fent un joc, però estan treballant cosetes, no? I aquestes coses quasi sempre se fan per la vesprada, o per almenys en el Villarreal en esta pretemporada se veuen per la vesprada. Vos agrada a vosaltres això o no?
Sí, jo crec que això va bé canviar de vegada en quan la dinàmica, anar a un lloc diferent i no sempre fer el mateix, que al final també un podes arribar a esgotar i per tant també es sentarà bé els jugadors canviar un poc d'ambient i en lloc de fer treball en la pilota anar un poc de fer físic per un terreny molt agradable.
Estaven tots, és la gran pregunta. Eric, estaven tots en la sessió preparatòria del Villarreal?
Tots han anat, menys Bruno que no ha pogut anar al Clot de la Mare de Déu. Suposo perquè com l'exercici era de carrera contínua ja ha sigut prou intens, a lo millor encara les condicions físiques no són les suficients per a poder assimilar aquesta sessió, però tota la resta de la plantilla estava allí.
Bueno, Bruno va a part. Bruno no computa. Bruno coincideix amb els companys en el terreny de joc perquè estan en el mateix terreny de joc, però realment no fa res en el grup encara. Vamos,
sí,
res.
És normal també. Està en un procés de rehabilitació, acaba de ser operat, per lo tant, suposo que molta calma.
No estava Miguelón, Víctor.
Ja, perquè ja s'ha sabut avui que se'n va a l'Osca.
Ja està confirmat, el Villarreal ja ha confirmat que hi serà cedit al Huesca de segona divisió i, bueno, pues veurem, no? Jo crec que al final tindria que ser algo que
el jugador pugui aprofitar. M'explique. La veritat és que el xaval va tindre oportunitat de jugar minuts en aquest equip, en segona divisió, té que curtir-se, i el mateix que jo pensava, per exemple, de Pau. No és el mateix estar en segona divisió B i tindre que pegar missal de qualitat al primer equip, a primera divisió, en un equip punter com pugui ser el Villarreal, i aquest procés pues, de readaptació, sobretot a categories i de guerres, se té que fer i se té que curtir en aquestes categories en segona divisió. Què vos pareix que siga el Huesca, Eric?
A mi pareix un bon club, la veritat. Crec que és un club familiar, també paregut al Villarreal, una ciutat també que no té massa habitants, per tant jo crec que és un bon puesto per a que Miguelón pugui fer-se, sobretot en minuts. Crec que seria lo fundamental que aquest any tinguera molts minuts per a poder agarrar un poc aquesta continuïtat que no ha tingut així, i perquè tenim que recordar que és un jugador que s'ha criat així, a la cantera, que ha crescut sent un jugador molt important, que ha destacat pràcticament en totes les categories inferiors, i jo crec que agarrar minuts li podria servir per a tornar a recuperar aquesta confiança que li donaria a lo millor pues, la capacitat de tornar l'any que ve així a ser un jugador molt més curtit.
Víctor, per a tu?
Sí, jo crec que al final el Huesca és un equip que jo crec que intentaran tornar a pujar de categoria, i crec que el Villarreal busca fer un poc el que va fer en Pau, estar i se anyeda en un equip que tinga que lluitar per pujar en segona, que agarre molts minuts, que agarre experiència i que puga tornar així la temporada següent en ja aquest nivell de competitivitat adquirit i ja tindre aquesta experiència d'haver estat molts minuts en un club que s'està jugant coses.
El que està clar és que haguera sigut a la primera divisió. Hauria sigut ideal, però clar, no estan aquests dos equips en primera divisió ara mateix per a que te garantissin. Primer que res, que el xaval puga ser, direm, competitiu, és a dir, que puga tindre molts minuts. Perquè si està clar que hi ha un equip que acaba de pujar, per exemple, com Osasuna, que te demana Miguelón, pues a lo mejor Miguelón no està per a estar titularíssim en aquest equip ara mateix. Però bueno, no està en primera divisió, segon divisió, jo crec que al final curtís,
Sí, també és un jugador que com hem comentat, és prou jove, encara té 23 anys, al final se'n va al Huesca, però el Huesca també és un equip que ha baixat aquesta temporada de la Lliga Santander, i recordar també que del Huesca se n'han anat, és que estaven jugant en esa demarcació de lateral dret, que eren a Capo i l'altre jugador que l'ha fitxat, si no m'equivoque, Miramón, l'Espanyol, si no me corregis, Víctor. I al final, pues, si és un club en el que pot disputar de minuts i pot créixer com a jugador, jo crec que és una magnífica opció.
Un equip que està en reconstrucció, recordeu que ha baixat de categoria, que ha tingut problemes, i això ha fet que, pues, bueno, que ara mateix siga una incògnita el paper del Huesca de l'any que ve. El Màlaga, per exemple, sabíem que n'hi havia una aposta ahí seriosa d'intentar pujar de categoria perquè tenien que pujar sí o sí, amb Van Arpau i en Diallé. Però, bueno, pues és el que n'hi ha. El xaval ho ha acceptat, no queda altra. Que li vaig a bé a seguir les evolucions del Huesca i a seguir les evolucions del lateral del Villarreal. Ni més ni menys. Eric, que vaig a creixent.
Sí, esperem que tinga la mateixa sort que va tindre Pau l'any passat i pugui tornar sent un jugador en molta més experiència, també.
Més cosetes al voltant de lo que són notícies o cosetes que van arribant al voltant del Villarreal és la situació d'incorporacions. Deixides, bueno, pues ara mateix tot el món està pendent de lo que pugui passar en alguns futbolistes, no? Jo crec que al final n'hi ha gent, per exemple, que està esperant l'eixida d'algun futbolista, com per exemple, pues bueno, què passarà en Raba, no? Si aprofitarà l'oportunitat. Què passarà en Leo Suárez, del que diuen que el Mallorca ha tornat a cridar a la porta de Leo Suárez i que és possible o és factible que pugui tindre aquesta eixida en un equip que ha estat i que ha ajudat a que pujara de categoria com és el Mallorca. No és una mala plaça el Mallorca a primera divisió. Però bueno, Leo Suárez ja sabeu, la temporada passada va eixir al Valladolid, no li van eixir bé les coses en el Valladolid, va tindre que anar al Mallorca, va apostar el Mallorca per ell. I el projecte del Mallorca al final va ser un projecte guanyador perquè va acabar pujant de categoria.
Sí, al final jo crec que ell sí que els últims partits en el Mallorca en el playoff d'ascens va demostrar que podia jugar allí i a lo millor és una d'aquestes opcions que té ell per a rendir, i el que ara sí que pareix que se quedarà serà Mario, perquè ara sí que ja tornen a haver només dos laterals drets i se suposa que ara Mario sí que se queda.
Ho has dit, se suposa, fer el carro, Jo no firmaria res ara mateix. El mercat és molt llarg, eh? Jo no firmaria que Mario se queda ja sí o sí. Ni Mario ni ningú futbolista.
Ja, però suposaria o que puja el lateral del B, que no seria molt normal ara que has cedit a Jambrick perquè no tenia experiència, o tindries que durar un altre jugador de prou experiència per a aquesta posició, pagant segurament un traspàs.
No ho sé, Víctor, jo no ho sé. Jo el que veig és que, a veure, ja que ser realistes, l'oportunitat de Miguelón la va tindre l'any passat. Va haver partits que Mario no estava. I al final, este xaval va tindre problemes físics, va tindre una lesió, i ahí ja després anava tot un poc contracorrent en ell, no? Va tindre lo de l'accident de Barcelona, vos el recordeu?
Sí.
Va tindre després també algun problema físic, i no va tindre la continuïtat necessària, ni més ni menys. I a partir d'ahí, pues, bueno, pues, Quintillà la va tindre. Quintillà ho va aprofitar. Miguelón no va poder aprofitar. I per tant, pues, bueno, en el Villarreal ara mateixa són conscients de que tenien tres laterals drets i hi ha que buscar les vies possibles. Vol dir que Mario ja se queda de totes totes? Mario té contrat per quedar-se de totes totes. Ara falta que no hi hagi alguna possible oferta que pugui arribar per Mario, o que Villarreal li hagi fet saber que ahí està penya, que està apretant-lo, i que a lo millor ara enguany pot tindre dificultats començar de titular. L'any passat, per exemple, era Mario i l'aposta de Miguel. Enguany no està aquesta aposta, enguany és una realitat. Enguany hi han ficat a un que el va apretar de contres. No ho sé. És possible que a lo millor el Villarreal contemple una eixida de Mario. És possible. Però té que arribar a eixida. Té que acceptar al futbolista. Perquè, clar, ara mateix aquesta eixida, el Villarreal no agarra una vareta màgica i diu: xaval, tu tens que anar cedit a... Qui ha pogut preguntar per tu? A veure, el Paris Saint-Germain de França? Pues a lo millor Mario diria: vale, d'acord, però a lo millor no és el Paris Saint-Germain de França. A lo millor ha preguntat per tu, pues, un equip que acaba de pujar. Hi ha que mirar condicions. Moltes coses, no? Però està clar, el Villarreal està obert a tot. I aquest tipus de negociacions al Villarreal li encanten. S'ha manejat bé en això al Villarreal. Sap intentar canviar l'estructura d'un equip d'un any a un altre. Té les idees clares. És veritat que el Villarreal poquetes vegades s'enganya. Si ell té tassat uns futbolistes en uns preus, al final les negociacions tenen que estar d'acord per les tres parts. El jugador, l'equip que té que pagar o fer-se càrrec de la fitxa, i tu. És possible. Jo crec que en el Villarreal han depès ja fa molt de temps que n'hi ha coses que, si estan ahí damunt la taula i ja, no? Jaume Costa pensar el mateix. Què creu que pensa Jaume Costa ara mateixa?
Pues una situació molt pareguda a la de Mario. Jo crec que ha vist com ha arribat un jugador com pot ser Alberto Moreno, que segurament ara mateix la majoria de seguidors pensem que és una aposta per un jugador titular, per lo tant és competència directa per a Jaume, i per lo tant a lo millor si pensa que no pot disfrutar de molts minuts, pues també pot plantejar-se una eixida, algo claro. Paregut a lo de Mario.
En el capítol d'eixides ja te dic, n'hi ha 5 o 6 futbolistes que està clar que en el Villarreal ara mateixa, pues bueno, veurem què passa en els centrals, n'hi ha 3 centrals surdos en la plantilla ara mateixa, igual a lo millor si arriba alguna proposta per algun del Villarreal la pot escoltar, la pot acceptar. El mig centre sobretot, ahí mon sobren, ahí recordem que està en Ramiro Guerra, que està Manu Morlanes, que està Trigueros, que està Santi Càceres, que n'hi ha molts futbolistes. Per cert, de Santi Càceres se comenta que n'hi ha un possible interès d'un equip francès anomenat el Mónaco. ¿Vale? Seria en forma de cessió. Crec que compra no seria. Però veurem, aquestes propostes que estudiarà el Villarreal. Calleja al final tindrà que decidir que ne vol a un o a l'altre, però que a lo millor aquests no se poden quedar perquè no hi ha unes propostes clares. N'hi ha que has començat a menjar el puzzle i pegar-hi voltetes, i si està fitxa, si no te quadra, pues tindràs que ficar al costat. I si al costat no te quadra, pues tindràs que intentar desfete d'ella. I en això és on està el Villarreal ara mateixa, que, ojo, no és papeleta fàcil. Ara mateix es comencem a tindre molta gent en la plantilla, molta. I, per exemple, el de Pedraza, que pareixia que estava fet, estava aclarit i estava, vamos, que tenia 15 ofertes i al final anàvem a traure l'or i el moró, tampoc s'ha fet encara. I en això estem. Així és que la situació ara mateixa passa per intentar anar aclarint aquestes cosetes, no? Aquestes situacions que ara mateixa pues, són les que el Villarreal té que manejar-se bé i després, bueno, pues mira, també m'explica, per exemple, ara Mataró Palermo que des de el Llevant també hi ha una notícia de que el Càceres podia estar interessat el Llevant en fer-se els servicis de... des de futbolista. Bueno.
Sí, també vaig dir, crec, en, a principis de juny el Pau de Grècia.
També, un altre.
Crec que és un jugador que sí que el club a lo millor pot buscar-li una sessió, però també hi hauria que veure el que estàvem dient abans del lateral. També hi hauria que veure quin jugador ve a ocupar aquest lloc o si directament Morlanes ja és de totes un jugador de la primera plantilla.
És de totes jugador de la primera plantilla.
I en les garanties de que tindrà molts minuts.
I les garanties de que va jugar tots els minuts possibles. Però m'ho falta un jugador ahí. I el pivó defensiu no el tenim. Encara no el tenim, no? Encara m'ho faltaria alguna peça.
Clar, és que també hi haurà que pensar quin sistema tàctic utilitza Calleja esta temporada, si vol Iborra més adelantat o si el vol Joan en el doble pivot. Que és algo que segurament el dissabte ja se podrà començar a
veure cosetes.
A intuir.
Claro, claro, a intuir. Bueno, pues això, no vos maregeu massa en el capítol de Isides, pues això, que van arribar en cosetes d'interessos per algun futbolista del Villarreal que és possible que estigui en el mercat, que falta que el jugador ho accepte i que falta que el Villarreal eutasse com a sessió o a lo millor intente forçar una eixida i recuperar econòmicament, que també és important, perquè al final... n'hi ha una cosa que canta, i és que tu no pots tindre 25 jugadors gastant 20 i tindre 5 cedits que tingues que, potser en molts casos d'estos, pagar tu una part de la fitxa. No pots fer-ho. Al final, no. Al final tens que començar a trobar algun interès econòmic d'aquestes situacions. Veurem. Això són els rumors que hi ha del dia, i lo de Moi Gómez, que, segons expliquen, la seva eixida de l'Sporting estaria al voltant en 2 milions d'euros.
Sí, així en el desmarque d'Astúries, que sembla que ja han ficat un preu per al jugador i seria de 2 milions. S'ha parlat avui del Celta també, que estaria interessat, algun equip de la Premier, però al final se suposa que el Villarreal és el que està ahí en la primera posició.
El Villarreal és el que millor encarregat pareix que estiga, però bueno, al final és com tot. El Villarreal, jo crec que Moi Gómez, així, sap com és, com treballem, i suposa que tindrà un poc ganes de vindre i llevar-se aquest mal sabor de boca que va tindre de l'eixida. I n'hi ha altres propostes que potser pues, li poden dir que és més guapo, més templau, més bonico i aquestes cosetes, no? Però anirem seguint-lo. De confirmació no n'hi ha res. Se intuïa que Moi Gómez podia ser o que estiguera més prop, però en confirmació no n'hi ha cap. I suposo que en el Villarreal intentaran anar llevant 7 jugadors i a partir d'ahí anirem en el capítol d'entrades. Pues, i se més o menys són els moviments de mercat que n'hi ha del dia. Confirmat lo de Miguelón, seguirem esperant a més futbolistes que entren o que vagin eixint. Perquè n'hi ha alguns peixir, eh? Que la llista jo crec que n'hi ha 5 o 6 que acabaran eixint. Més pront o més tard, però que jo crec que sí, que acabaran eixint. Una pausa i seguim.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Para tus prendas y complementos del verano no es necesario esperar a la rebaja. En Sport 2 Oportunidades hasta el 50% en liquidación textil. Camisetas, mochilas, chanclas, toallas, zapatillas, gorras, viseras, sudaderas, chándals, botas, equipaciones. Adelántate a las rebajas para la playa, la acampada, el campamento, las escapadas. Sport 2 Oportunidades, calle Torremosa, Villarreal. Mucho más que camisetas. Sempre Rapid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rapid, siempre a su servicio.
Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil. Pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Nissan, Innovation that Excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado, se nos han adelantado. Es un Dash Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dash Belt Auto. Descúbrelo en Dash Belt Auto Marzá, Camí Travesa 26 Villarreal y Avenida Lairón 60, Castellón. Dash Belt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-52-90-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-52-90-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil. Pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Nissan, innovation that excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
No queremos a nadie sin vacaciones. En escapad.es encontrarás las mejores ofertas y hasta 200 euros de descuento en hoteles, paquetes, circuitos y cruceros. Reserva en escapad.es o en la avenida La Mura 15. Escapa, tu agencia de viajes, en internet y en Villarreal. Viaje con
nosotros. Bueno, pues de momento entrar no entra ningún mes, ¿eh? De momento la cosa está tranquila y la cosa se queda ya en Alberto Moreno como el tercer en arribar. Es curioso, pero toda la defensa prácticamente nova, ¿eh? Puede estar en que ve.
Sí, al final, ya, me parece que ya lo vas a plantejar yo un día así, que al final, si ficarem de titulars a Rubén, a Albiol, a Pau, que diguem que també seria nou, i a Alberto, al final els quatre de la línia de defensa serien... pràcticament nous i al final jo crec que és un poc el que se buscava, que la defensa tenia que millorar.
Sí, està clar que és lo normal. Al final, si tu fas un resum de la temporada passada, jo crec que la posició que estava clara en la que el Villarreal aquest estiu es tenia que gastar els diners per a intentar reforçar-la de la millor forma possible era la defensa. Per tant, en la incorporació, per exemple, l'últim d'Alberto Moreno, jo crec que el nivell de lo que és la línia defensiva augmenta molt. Ara tindrem que tenir en compte també el centrecampista que venga, perquè al final l'any passat també vam veure que en aquesta posició és una posició clau per al sistema de Calleja i tens que tindre un jugador de garanties. Per tant, esperem que encerten en aquesta incorporació, però està clar que la defensa ara pareix que fa molta millor bona pinta.
Bueno, a veure si podem anar a Sevilla i que el nostre company Juan Arvides de l'ABC Sevilla ens conta una mica més d'Alberto Moreno, encara que fa temps que no està per allí, però potser algo pot saber de qui és i com és este futbolista. Juan Arvides, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues si alguien conoce o ha visto a Alberto Moreno, eso sois vosotros. ¿Qué podíamos destacar de él? Porque se lo ha visto por aquí con unas ganas y una ambición, no sé, si era así... ¿O se ha hecho después de lo que ha pasado el último año en Liverpool?
Hombre, es verdad que nos pilla un poquito lejos, ¿eh? Que Alberto Moreno se fue en 2014 de aquí, hombre, aunque lo hemos seguido lógicamente, la carrera que ha tenido en el fútbol inglés. Pero bueno, estamos hablando de un futbolista que llamó mucho la atención en sus inicios. ahora tiene 27 años, pues recordemos que prácticamente con 19 todavía debutó en primera división con el Sevilla, ¿no? Tuvo una carrera prácticamente fulgurante, llamando mucho la atención en el aspecto ofensivo, es decir, un futbolista que nada más llegara a ese lateral izquierdo llegaba muchísimo al área contraria, eso sí, no pasaba algún que otro apuro a la hora de defender, y fueron dos años fulgurantes de Alberto Moreno en el Sevilla, en el que además le llegó la llamada para la selección española absoluta con Vicente del Bosque, que incluso llegó a jugar 3 partidos, y a partir de ahí, verano de 2014, al Liverpool, y un siguiente paso en el que yo particularmente, por lo que le he visto desde la distancia, ha ido de más a menos, ¿no? De hecho, ya en los últimos tiempos pues no gozaba de tantos minutos con Klopp, y creo que con 27 años pues él tenía ganas de regresar. Luego el fútbol español lo ha manifestado, incluso bueno, pues su nombre se vinculó al Sevilla hace unas cuantas semanas, y yo creo que el futbolista tenía ganas de volver a España.
¿Siempre ha jugado de defensa? ¿Siempre ha sido lateral? ¿O se ha reconvertido o ha jugado en varias posiciones?
No, sí, empezó de lateral, lo que pasa que es lo que te comentaba antes, con muchísimas más virtudes, por decirlo de alguna manera, o mayores cualidades ofensivas que a la hora de defender, ¿no? Es decir, llegaba a la área contraria, buen centro, capacidad de remate, disparo a la portería rival, es decir, un futbolista que llegaba, desde el primer momento se le veía que se encontraba más cómodo de medio campo en adelante que de medio campo hacia atrás. También es verdad que estamos hablando, repito, de lo que nosotros veíamos aquí en el día a día, ¿no? Eso era 2014, vamos a ver en su regreso a España si ha cambiado un poquito su forma de entender el fútbol, ¿no? En estos 5 años que ha estado en la Premier, ¿no?
Él reconocía en el día de ayer que es un... Vamos, que le gusta atacar, claro, así hay muchos, ¿no?
Sí.
Pero sobre todo, lo que hemos visto de él, o nos acordamos, es el manejo que tiene de balón, ¿no? Sobre todo en la conducción.
Sí, hombre, tiene cualidades, ¿no? Desde luego, ¿no? Y yo creo que eso es lo que llamó la atención a un equipo como el Liverpool. Recordemos que en aquellos tiempos el Sevilla era un equipo potente, ¿eh? De hecho, la famosa despedida de Alberto Moreno tiene lugar en una Supercopa de Europa. Aquellas imágenes de Alberto Moreno llorando, ponemos en situación, era el verano de 2014, el Sevilla había ganado la primera de sus 3 últimas UEFA consecutivas y jugaba la Supercopa de Europa en Cardiff contra el Real Madrid. Era agosto de 2014, Emery era el entrenador del Sevilla y se llevó a Alberto Moreno, pero como se estaba a punto de cerrar el asunto con el Liverpool, pues ni siquiera jugó. Entonces acabó el partido y Alberto Moreno bajó al césped y en teoría iba a consolar a los compañeros de Sevilla que habían perdido contra el Real Madrid aquella final de la Supercopa. Iba a consolar a Alberto Moreno a sus compañeros y fueron los compañeros los que terminaron consolando a Alberto Moreno porque llorando sabía que eran sus últimos minutos como jugador del Sevilla. Entonces estamos comentando que eran 2 años en los que el fútbol nacional y extranjero se dio cuenta de que ahí había un futbolista de futuro, ¿no? Y unas cualidades que había mostrado prácticamente, si no recuerdo mal, ni siquiera llegó a jugar 50 partidos en la Liga. Quiero decir, te hablo en 2 temporadas, ¿eh? Que tampoco le dio tanto tiempo de llamar la atención y llevarse el Liverpool a la Premier.
Por lo que parece, él se ha dado cuenta que es como bajar de un tren, ¿no? Lo del Liverpool de la temporada pasada, y está con ganas de volverse a meter encima de otro. O sea, yo creo que, sí, no sé, se le ve ambicioso al chaval y se le ve, pues con eso, ¿no? Como con ganas de demostrar, como que si quisiera demostrar muchas cosas de golpe.
Sí. Quizás también, ¿verdad? A lo mejor le llegó demasiado pronto todo. Ojo, 19 años, hemos visto explotar a futbolistas con más jóvenes incluso, ¿no? Con 17, 18, pero con 19 debutó, tuvo 2 años en aquel Sevilla que, repito, era un equipo que estaba en las alturas de la Liga Española, incluso ganaba títulos europeos, le llegó la llamada de la selección y prácticamente con 20, 21 te vas al Liverpool, ¿no? Ahora vuelves con 27, más hechos, supongo, a nivel personal, con esa experiencia acumulada de 5 años en Inglaterra, y mira, hace 2-3 semanas recuerdo incluso que hubo una entrevista en el diario ABC en el que comentaba su ilusión por volver primero al fútbol español, ¿no? Aquí en el Sevilla, a ver, se llegó a estudiar un poquito esa posibilidad, pero al final se descartó la opción por parte de Monchi de que Alberto Moreno volviera otra vez al Sevilla. Pero yo creo que el jugador sí tenía ganas de volver, como que había cerrado ese ciclo en Inglaterra, y con 27 años entiendo que le queda muchísimo fútbol por delante, ¿no? Entiendo, vamos. Y que el Villarreal puede ser un lugar excelente para poder mostrarse otra vez, ¿no?
Él dice que ha seguido bastante la Liga Española, es normal. Contra el Villarreal, curiosamente, ante Liverpool no se eliminaron ellos de una final, en semifinales.
Sí.
Y contra Sevilla, pues también hemos tenido siempre esa rivalidad en competición europea o en otras competiciones, claro, de las que siempre ha salido victorioso él, curiosamente.
Sí. No, estamos hablando de un futbolista, hombre, a nivel competitivo, ¿no? Ha estado en un equipo top, el Liverpool, que, bueno, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? El año pasado fue finalista de la Champions y este año lo ha ganado, ¿no?
Claro.
Entonces, desde luego no debió de ser fácil competir ahí en un equipo como el Liverpool para hacerse un puesto en el lateral izquierdo, ¿no? Repito, yo creo que es un muy buen marco el Villarreal para poder acoger el regreso de Alberto Moreno a la Liga Española. Y desde aquí, pues, lo que le deseamos es suerte y que pueda reencontrarse y desde luego será significativo, ¿eh? El día que toque al Villarreal visitar Nervión, yo creo que va a ser un día tremendamente especial para los aficionados y, por supuesto, para Alberto Moreno, ¿no?
Como persona, ¿qué tal?
Bien, bien, yo lo recuerdo eso como típico chaval que sube, ¿no? Y en el día a día, bueno, pues se le ve un chaval normal, feliz, lógicamente, de poder competir y hacerse un puesto, repito, en ese Sevilla, no me canso de decirlo, que era un Sevilla, bueno, pues sin ir más lejos, en aquella temporada 2014 consiguió proclamarse campeón de la Copa de la UEFA, de Europa League, pues era un chaval, uno más, ¿verdad?, de los que salía de la cantera del Sevilla, que tan buenos futbolistas ha dado en las últimas temporadas. Y yo recuerdo que incluso fue tan rápido lo que comentábamos antes, fue tan rápido el recorrido, ¿no? Esas dos temporadas, prácticamente pasar del filial a competir y a que te fiche el Liverpool, que hubo aficionados del Sevilla que dijeron, bueno, es que una venta que se debe aplaudir, quiero decir, porque es un futbolista que no ha mostrado tanto, quiero decir, no ha mostrado tanto en tiempo, ¿no? En tiempo. Entonces, que no recuerdo ahora mismo la cifra, cuánto fue, cuántos millones sacó el Sevilla por la venta de Alberto Moreno, pero desde luego el aficionado del Sevilla dijo, bueno, se va. Ha jugado relativamente poco con nosotros y deja muchos millones de euros, ¿no?
Sí, sí, no. Otra cosa no, pero en el Sevilla esas cosas se las manejan bien.
Sí, 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 la mayoría de las veces sí.
Por cierto, ¿cómo ves el Villarreal del año pasado o lo que puede ser este?
Hombre, desde luego, después de lo ocurrido el año pasado, entiendo que el Villarreal debe volver a ocupar su sitio, ¿no? Ocupar su lugar y, como tú dices, ¿no? Competir en lo más alto, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si verdaderamente pues el Villar, como lo entendemos nosotros, ¿no? En los últimos años, pues es un equipo que deba competir, no sé, después también estos veranos, esto es fútbol ficción, ¿no? Sí. Aquí todo será a partir del 16, 17 de agosto cuando empiece la pelota a rodar, ¿no? Pero si han hecho las cosas bien, si se ha confeccionado una buena plantilla y sobre todo hay intensidad y competitividad, pues el Villarreal debe volver a lo que nos ha acostumbrado en los últimos años, ¿no? Un equipo que esté, no sé, peleando por la tercera o cuarta plaza, no sé, o después quinta o sexta, séptima, y llegar lejos en el resto de las competiciones, ¿no? Eso es lo que por lo menos desde la distancia, ¿eh? Que después allí vosotros, lógicamente, pues lo analizáis de otra manera, con otro enfoque, ¿no?
Ya te digo que después del año pasado el enfoque es diferente al tuyo, ¿eh? Ya te digo, claro. Yo que aquí, vamos, un hito como el último que hemos tenido, te cura muchas cosas, ¿sabes?
A que sí.
Hombre.
Eso es ver como quien dice también la realidad del fútbol español, ¿no? Que oye, que como no aciertes un poquito, te empiezan a morder por detrás y te adelantan equipos, ¿no? Eso es así. Es que al final hay que hacer un equipo competitivo porque si no, te ves con los fantasmas y los peligros encima. Desde luego que sí.
El que está reforzándose y de una manera exagerada para mí y todo es el Sevilla, ¿eh? El Betis menos, pero el Sevilla...
Vamos a ver, aquí también saben que se han registrado dos años en los que no se han hecho las cosas del todo bien. Lo que pasa es que el Sevilla tiene unas estructuras tan sólidas que no se termina de caer. Cuando digo no se termina de caer, es que no se desploma hasta la decimocuarta posición, sino que en un año, en un año en el que metiste la pata en la Europa League, cuando te eliminó el Slavia de Praga, en un año en el que, bueno, en la Copa no diste la cara ante el Barcelona porque te metieron seis en el partido de vuelta, y en un año en el que... la pelea por la Champions, pues al final el equipo se termina cayendo, pero se mete en Europa League. Entonces ocurrió también hace dos años cuando, hubo aquel todo de jaleo con el italiano Montella de entrenador, que tuvieron que llamar de urgencia a Caparrós para las últimas jornadas. Bueno, pues el equipo tampoco se cayó y consiguió meterse en la previa de la Europa League. Es decir, por lo menos ese día se agarra, se ve que aún no haciendo bien del todo las cosas, consigue agarrarse y de una manera más o menos sólida pues se mantiene. Y si encima eso le añade que ha regresado Monchi, que es un director deportivo que ha estado dos años fuera y que cuando vuelve pues ya ha traído futbolistas relevantes, yo de todas maneras insisto, esto hay que verlo después en el campo, pero que la intención de Monchi era traer físicos y futbolistas de envergadura y darle solidez de nuevo al Sevilla, además de la calidad que le pueda poner los propios futbolistas que tiene Lopetegui, pues oye, desde luego aquí hay cierto optimismo. Pero repito, vamos a esperar porque en el Sevilla al final estas dos últimas temporadas no lo han hecho bien y han tenido que limpiar a muchos futbolistas que no habían aportado cosas al equipo.
¿Y el Betis?
Bueno, pues en el Betis la cosa de momento está un poquito más parada, nada más que ha venido Juanmi hasta el momento, es verdad que están ahí ultimando el asunto de Borja Iglesias, a ver si lo pueden cerrar, salió Pau López, aquí también tienen claro que evidentemente hay que vender, hay que vender. Hoy saben que hay varios futbolistas en el escaparate. Pau López ha venido a la Roma y ha dejado cerca de 29 millones de euros, que para mi entender, teniendo en cuenta, hombre, y teniendo en cuenta que fue coste cero, quiero decir que el Betis se hizo con él la temporada anterior porque quedaba libre en el Español. El futbolista no, el portero no renovó con el Español y allá que fue el Betis y llegó a un acuerdo. Estuvo rápido el Betis el año pasado porque firmó, por ejemplo, a Canales, que también quedaba libre en la Real Sociedad, firmó a Pau López, firmó a Enui, todos estos futbolistas libres, ¿no? Este año, de momento, solamente ha atado a Juanmi y, lógicamente, tiene que correr un poquito. Todavía queda más de un mes para que empiece la Liga, pero bueno, se espera a Borja Iglesias y después también habrá que ver, porque yo intuyo que va a haber más salidas. Que pueda salir Lo Celso, que pueda salir Junior, el que se ha proclamado campeón con la Sub-21, el lateral izquierdo. Yo creo que alguna salida más puede haber ahora mismo en el Betis, y a ver qué recorrido tiene el resto del verano.
Y con Rubí. Pues nada, pues... Exactamente. Pues Juan, muchísimas gracias, como siempre, y...
Un abrazo.
Te tenemos en cuenta.
Estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Pues el compañero de ABC Sevilla, que allí les
corresponden
Pro Clares. Bueno, pues si alguien conoce o ha visto a Alberto Moreno, eso sois vosotros. ¿Qué podíamos destacar de él? Porque se lo ha visto por aquí con unas ganas y unas...
Y esas cosas s'han d'anar treballant i s'han d'anar fent-se, ni més ni menys.
Víctor, algun moviment de fitxatges de mercat?
Bueno, únicament el Mallorca, que ha incorporat a Senyé, i el que n'hi ha que recordar a la gent és que ahir Nigèria va guanyar 2-1 a Sud-àfrica en un gol de Chukwueze, i també bona participació d'ell, va jugar des de l'inici i va fer algunes jugades de les seues, de les de molta classe, que la semifinal serà contra Costa de Marfil o contra Argelia, i dir que com ja ha partit per al tercer i quart lloc, pràcticament se queda ja fins a la setmana que ve, fins al Dassado el Dàneu, i veurem si s'agafa un mes de vacances, aplegarà justet per al primer partit, esperem que retalli un poc i que almenys vinga en una setmana d'antelació per a poder preparar aquest primer partit.
Tu com ho veus, Eric?
A veure, jo crec que Nigèria és una de les favorites per emportar-se la Copa Àfrica després de l'actuació que va tindre ahir. Pareix mentira que encara tinga 20 anys. Demostra que és un jugador, vamos, des que queden molt poques, la veritat. I bueno, respecte al tema de les vacances, jo crec que sí, que lo normal és que vinga un poc abans, perquè, com comentava Víctor, si al final la Copa Àfrica finalitza pràcticament la tercera setmana de juliol, tenint en compte que la Lliga comença el fin de setmana del 17 d'agost, lo normal és que vinga un poc abans, perquè ja hem vist aquesta temporada que és un jugador fonamental.
I tant, que és fonamental. I si el disfrutem, el bé que seria això?
Home, molta gent no pensava que s'hagués quedat aquest estiu, per tant, si el tenim una temporada més, ojalà puga explotar aquesta.
Dentini Policlínica, especialistas en implantología avanzada, últimas tecnologías al mejor precio, ortodoncia, estética dental y muchos más servicios a tu alcance. Dentini Policlínica, Marqués de la Ensenada 42 o 964-09-9721. Nuestro destino, tu sonrisa.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
En Cafetería Roma te ofrecen variados almuerzos populares y menú diario, todo en un ambiente animado y distendido. Y con la llegada del buen tiempo, ven y disfruta de los mejores refrescos. Cafetería Heladería Roma, en Avenida Río Ebro de Villarreal.
Citricultor, protege tus naranjos y mandarinos contra ácaros con Dinamite, el nuevo acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Móvica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Villarreal. Teléfono 964-52-6880.
Pues això, que estem quasi com aquell que diu, completant la primera cara setmana de treball. Pues no, llarga això. Toni Alegre, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Miguel.
Mira que és llarga la cosa, eh?
comer y el que queda, hasta que estanque el mercado, que será ya, creo que es la primera semana de septiembre, y Perraván tenim encara al inici de Lliga, y bueno, la tornada es internacional, pues no queda, profesor, encara, solo me da fe que comenzar, y queda muchísimo, pero no per al Villarreal, sino per a...
Tenim defensa nova, vamos, pràcticament.
Era la primera necessitat que tenies, era reforçar la línia defensiva. Ja has portat quatre jugadors que van a competir per ser titular sí o sí. És el cas de Peña, és el cas de Moreno, i a banda de la tornada de Pau, de Raúl Albiol. I atenció, que jo a Pau el considero com un jugador, després de 10 anys important en el Màlaga, on ha estat un jugador molt, ha tingut un nivell altíssim, el consideré un jugador de totes per a competir en Funes Mori o en qui faci falta en l'11 titular del Villarreal Club de Futbol. Imagina que no donem res per sentat, el que és important és que n'hi hagi d'entrada molta competència per a poder estar en l'11 titular i que ningú s'acomode, com ha passat en algunes aquestes últimes temporades.
Sí, jo crec que la clau ha estat ahí, en que hi havia gent que, per el que sigui, no tenia competència, i al no tindre competència li tocava jugar encara que no estiguera bé. O sea, era un decret en el que, bueno, pues passe el que passe, vaig a jugar, no? No ho dic perquè fiqui més o menys interès o de més, però sí que és veritat que potser algun descanset a algun d'aquests futbolistes li ha agradat bé.
No, el que passa és que se baixa la guàrdia, no? Te penses que la faena la tens feta, vas entrar en la jugar, i bueno, pues no mantens el nivell perquè no n'hi ha aquesta competència, i no és que sigui una qüestió voluntària, sinó que moltes vegades és una qüestió involuntària, i bueno, pues és bo, no? Perquè el nivell de jugadors que ha portat el Villarreal en defensa són jugadors importants, Es comencen per Pau, per Raúl Albiol i per dos laterals. Estem parlant de quatre jugadors que poden formar, si l'entrenador ho creu oportú, una defensa completament nova, però això no vol dir que perquè no, és que estan així i és que tinguin poder de competir i demostrin que són millors que els que han vingut, pues millor, més rendiment traurà l'equip. Però d'entrada ha reforçat el que més necessita és que era la línia defensiva.
Així Miguel Llambric, a segon divisió al Huesca, este tindrà que començar a demostrar i tornar a pelear per a poder tornar al Villarreal en garanties.
Això sembla un déjà vu, perquè jo recordo l'any passat que el Villarreal va dubtar fins a última hora en aquesta possibilitat de Miguel, recordem, de Miguelón,
anant a
ell, finalment se'l va quedar. El dubte també d'última hora d'Albiol, si ben no venia, bueno, pues totes aquestes coses que l'any passat inclús van criticar o van dir que no van eixir bé per al Villarreal Club de Futbol, enguany no s'ha volgut errar i s'ha donat el passet endavant i s'està rectificant respecte a algunes decisions que per un motiu o altre no se van poder donar l'any passat.
Mos pot faltar el mig entre encara, Toni.
Sí, claro, esa és la pedra de toc, no? Anem a veure si ho està pensant el Villarreal Club de Futbol. Si se ho està pensant és perquè està valorant molts factors, està valorant el jugador que porta. Bueno, el club ho sabrà, no? Però en quines condicions i quines possibilitats econòmiques, perquè encara anem a estar pendents de molts de moviments en l'equip, en jugadors que van eixir traspassats, en altres que van eixir en qualitat de jugadors cedits, i bueno, pues, si n'hi ha temps per davant. Jo crec que el que li agradaria a Javier Calleja, quan es comenci ja el que seria la part final de pretemporada, arrencarà en un estatge en Àustria, i en aquests partits podem dir que més importants, ahir ja li agradaria contar. No ho sé, no és que hagi moatis que digui Javier Calleja, però entenc, no?, dins del pensament d'entrenador, que ahir ja li agradaria contar en el grup de jugadors que sí o sí va a tindre, i bueno, ahir ja poder es començar a treballar en els jugadors que puga utilitzar per al primer objectiu, l'encontre inicial de Lliga davant del Granada.
Què te pareix el calendari? Primer Granada, després Llevant, després a casa el Madrid. Tenim lo de l'any passat, Toni, i això és preocupant,
No, jo crec que preocupant, no? Lo que
el començar bé, dic.
N'hi ha que ser forts, n'hi ha que entendre que este Villarreal i tots els equips tenen que arrencar forts, perquè el que se perd al principi després és molt difícil de recuperar, i tindre un poc més de fortuna que se va tindre l'any passat. El primer encontre és molt important guanyar-lo, jo crec que l'únic objectiu, la mirada de tot el món, el treball de l'equip inclús, està posat ja en el primer partit davant del Granada, i a partir d'ahí pues, ja vindran altres circumstàncies i altres encontres. Però és començar guanyant, crec que és fonamental, i bueno, pues, un calendari en esta nova modalitat asimètric, però que tens que és començar fort, sigui qui sigui, és començar en moltíssima força, i quan més puntre pugues arribar als 40 punts, pues molt millor.
Estava llegint avui, Toni, que n'hi ha un lío guapo en els partits del dilluns, que estan esperant que els fiquen els partits del dilluns per ficar una denúncia. Estarem divertidets, eh?
Sí, jo crec que anem a estar divertits en aquest tema del partit dels dilluns. M'imagino que serem... No, desgraciadament, al no estar en Europa, el Villarreal pot ser protagonista, no dels partits que jugarà en el seu estadi, perquè ahir va haver un límit, perquè quan han dit que va haver un límit, però que algun partidet en casa i més d'un fora de casa li va tocar al Villarreal. Ara, quan sabíem ja de manera definitiva, perquè aquesta setmana en els horaris, coneixerem ja si som el primer equip en jugar en dilluns o encara no se juga en dilluns, però estar en el mes d'agost. Així que veurem, expectants, quines són les decisions de la Lliga en aquest conflicte no tan greu, aparentment, però que encara manté en la Real Federació Espanyola de Futbol.
Sí, entre Federació i Lliga la cosa està distreta. Pues bé, Toni, la setmana que ve parlem, a veure si n'hi són més o menys, perquè això ara mateix és una incògnita.
Bueno, pues tu compta que falten encara per eixir, Miguel, 5 i 6 jugadors, des que podríem dir són del primer equip, i falta per arribar com a mínim un, i jo crec que dos jugadors, així que per ahí pot estar la cosa, que jo crec que segur encara tindrem notícies d'esta setmana.
Pues molt bé, Toni, gràcies, com sempre.
Un abraç, Miguel, adeu.
Pues Toni Alegre, com sempre, portant-nos el que és l'actualitat i sa visió un poc, no?, en forma així de tertúlia i anàlisis del que li està passant a este Villarreal. Anem a l'última pausa i anem tancant, si us pareix bé, companys. Us pareix bé?
Vale.
Dinos tu profesión y nosotros te vestimos.
En Big Mater Arbo encontrarás todo tipo de ropa laboral, bordados, serigrafías, asesoramiento personalizado y todo a un precio espectacular.
Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255, Villarreal.
Escola d'adults Antiga Panderola.
Puja't al tren.
En la segona planta de la Biblioteca Municipal.
Atrévete a venir.
Alcança tu meta.
Mai és tard.
Matricula't fins al 12 de juliol, dilluns, dimecres i divendres, de 9:30 a 1.
Vine i queda't.
Informa't a l'Escola d'Adults Antiga Panderola.
Ha llegado el verano. Es hora de comenzar a preparar las piscinas. Serteca, tienda especializada, con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Arrancan las rebajas en Canem. Ven y descubre todas las tendencias en moda mujer y hombre con la misma calidad y servicio de siempre, pero ahora en rebajas. Y si lo que quieres es vestir a los más jóvenes de la casa en Canem Kids, prendas al 2x1. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Pues 5 minutos pasan de las 3, hora de tancar. Del B, poca noticia n'hi ha, poca novedad y mos falta gent en esa plantilla, Víctor.
Sí, lo último que se sabe es que Ander Cantero se n'anirá al Lugo y que al final Juan Ibiza seguirá en el Almería. Se suposa que n'hi havia una opció de 250.000 euros y se suposa que l'han exercit i jugarà en el Almería. Un any més, que n'hi havia dubtes si podia anar al Coruña, però al final se queda en el Almería.
Al final n'hi haurà un muntó futbolistes de la cantera del Villarreal en primera i segona divisió, si no ho analitzes bé.
Sí, al final també Rubén Mesa se n'ha anat al Rayo Majadahonda, Simón Moreno també a l'Almeria, al final la cantera del Villarreal pareix que algo bé se fa i molts jugadors acaben en segona.
No traiem els mateixos diners que el Madrid, que presumís de traure cantera i molta pasta, però bueno, per ell estem, Eric.
Sí, està clar que la cantera del Villarreal s'ha consagrat com una de les millors d'Espanya i al final pues, els resultats estan ahí.
Pues hola, esta vesprà doble sessió preparatòria per part del Villarreal, demà una altra sessió preparatòria, com és normal i habitual, i a partir d'ahir demà les dues vos contem si n'hi ha o ha hagut alguna novetat que, bueno, sempre tot és possible en este Vila-real. Així ho deixem. Gràcies per estar ahí com sempre. Adéu a tots.